Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps ara per als llibres, per a les històries, que és el que en definitiva avui ens ocuparà en aquest espai dedicat al món de la literatura amb la Carme Serret. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Per cert, que ahir vaig estar en aquest acte de presentació on hi havia l'Alejandro Palomas i el Martí Gironell. Un acte que es feia al claustre del monestir, molt, molt íntim, molt proper, molt distès i molt divertit. Llàstima que era una mica tard, però va estar molt bé.
Molt bé, no?
Sí, es va veure la complicitat que hi ha entre els dos.
Sí, sí, un bon tàndem, eh? Tinc una curiositat.
Quina?
Vau provar el Jean León?
No, jo no els vaig veure per allà. Ja els havia provat abans, eh? Els havia provat abans.
Sí, sí, ho sé. Molt bé.
Però bé. Va estar molt bé.
Sí,
entretinguda, sí.
Dos històries interessants, jo crec, les que plantegen,
sí,
per les quals
diferents.
Tots dos han rebut un premi aquest
amb
any.
A més que l'un va parlar de l'altre, l'altre va parlar de l'un, de les obres de l'altre i de l'un... Va estar divertit.
No, sí, a més jo trobo una presentació a duo, entre, vull dir, a més els dos que han rebut el premi aquest any, cada un... Bueno, vull dir, que penso que tenia que estar molt bé, i jo llàstima que pensava venir, però no vaig poder finalment, però crec que són un bon tàndem interessant.
Va estar bé. Però vaja, dit això, ens endinsem ara en el món de la literatura a través d'un llibre que ens portes... De contes?
Sí, Carme. Avui, una mica com ja estem arribant també des d'aquest espai al
final de temporada.
Jo, a mi m'agrada molt el cercle com a figura, no? Tot el que és una mica rodó, que comença i acaba, però com acaba
perfecció,
i comença ja d'una altra manera.
Perfecció, això és una mica la perfecció, no?
I és molt simbòlic. I aleshores volia una mica anar tancant avui amb... Aquí hem anat parlant dels llibres, hem anat parlant de les històries, sobretot des d'una perspectiva molt experiencial i molt, molt vital, no? Jo entenc que la literatura, com l'art, però la literatura com a forma d'art, la poesia, etc., la paraula en definitiva, jo crec que ens ajuda a inventar la vida. Ens ajuda a fer... sempre ho dic una mica igual, no? Però a veure-hi més, potser, no? I això crec que sempre és important. El que deia un dia, els llibres, les bones històries ben escrites ens ajuden a fer la vida d'alguna manera més ampla, no? L'Anna Maria Matute deia una frase que a mi m'agradava molt. Bueno, deia moltes coses que a mi m'agradaven molt. Però aquesta idea m'agrada. Ella deia, hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Va per aquí la cosa, jo penso. Perquè la vida, aquesta vida finita, la que tenim els éssers humans, no? que és un llarg segment, llarg o curt, depèn, però un segment que comença amb el naixement i doncs, en principi com a éssers finits s'acaba, doncs requereix René Char, un poeta francès, deia que l'únic antídot que tenim davant la mort és fer art abans que arribi, fer art de la vida. Per mi aquesta també és una idea molt central i molt nuclear, no? La vida és com és. A vegades més curta, més llarga, però és el que és. És un instant en l'eternitat, una mica, no? I en aquest sentit, l'espai que hi ha, aquest segment de finitud que tenim, jo crec que val molt la pena no viure'l de qualsevol manera, sí? I en això jo, d'alguna manera, li dic fer art en el sentit, fer art de la vida, no que siguem artistes, que al fons tots els éssers humans tenim alguna cosa, però no ser artistes en el sentit...
O sigui, crear.
Crear la pròpia vida, construir la pròpia vida.
Exacte.
I això és com ja deien els grecs, i les tradicions sapiencials, en definitiva. Vull dir, té molt a veure amb l'autoconeixement. Deia Sòcrates, una vida no sense reflexió, una vida no mirada cap endins, no val la pena viure, la deia, no? En aquest sentit, jo crec que, d'alguna manera, és l'antídot del que parla Char, no? És a dir, fem art, és a dir, visquem conscientment, visquem àmpliament i construïm des del que som, des del que veiem nosaltres, no? La nostra pròpia vida, no? Amb tot el que això comporta. I per això jo avui us volia explicar una història que a mi m'agrada molt, d'una escriptora francesa que va morir uns quants anys, que és la Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, que va escriure una amplíssima obra, entre elles una de les més conegudes, Memòries d'Adriano, però té una obra molt, molt àmplia, i hi ha un petit volum que a mi m'acompanya des de fa molts i molts anys, que per mi és una joia, i que és un volum de contes orientals. I avui volia fer referència a un que a mi m'agrada molt perquè va una mica en aquesta línia, simbòlicament i metafòricament, no? És una llegenda taoista del segle II que Marguerite Yourcenar, en aquest llibre, en aquest volum de contes orientals, va adaptar literàriament. És una adaptació magnífica. Jo us l'explicaré, perquè el conte llegit és molt llarg. Bueno, molt llarg.
No ens donaria temps.
Jo us l'explicaré una miqueta per fer-nos una idea des d'això que hem anat dient també aquesta temporada, no? De com la literatura, els llibres, les històries, en definitiva, ens ajuden a poder entendre millor què som i en què consisteix aquest tramat tan complex i tan bello, no? tan preciós també, que és la vida, que no és qualsevol cosa. Jo crec que és el més important que cada un té, però per això la responsabilitat personal de fer de la vida una bona vida, i una bona vida en el sentit profund de la paraula, no? Per una altra banda, és la millor manera d'honrar aquells que ens han precedit i aquells que ens han donat la vida, no? Fer de la nostra una vida amb una bona vida, una vida amb un sentit, amb el sentit que li puguem donar.
Doncs a veure què explica aquest conte.
Doncs fa molts i molts anys, en el reialme de Han, que és el que actualment coneixem com la Xina, hi va viure un pintor que es deia Guanfo. I Guanfo, quan va passar el que ara us explicaré, ja era un home vell que estava arribant a les acaballes ja de la seva vida, però que s'havia passat tota, des de la seva joventut, tota la seva vida, intentant copsar, mirant el crepuscle, mirant l'alba, mirant el mar, mirant el vol dels ocells, tot el que l'envoltava, i plasmant-ho en quadres meravellosos que ell anava fent. Clar, quan va passar el carro, us explicaré, ell ja era un home que havia pintat molt i, per tant, era, a part que era molt admirat, les seves pintures eren extraordinàries perquè semblava que amb l'última pinzellada, l'últim toc que donava, sobretot, per exemple, a les figures, a les persones o animals que pintava, era com si estiguessin vius. I això inquietava molt, de vegades. Fins i tot diuen que quan pintava un gos guardià, els lladres no entraven mai en la casa, que hi havia un quadre representat.
Quin realisme, no?
Exactament. I el que us he de dir, però, és que Guanfo no es va dedicar a pintar, a vendre els seus quadres. Ell pintava el que li venia bé quan la gent...
Per plaer.
Exactament. Però no venia mai les seves obres, ell les intercanviava quan li donaven menjar o quan això plogaven. Quan va passar el carrer, us ho explicaré, Guanfo no anava sol, anava acompanyat d'un deixeble, del seu deixeble Link, que era un noi que l'admirava profundament i, doncs, l'ajudava a travessar els rius, l'ajudava a arribar als llocs, portava el seu sac amb les pintures, els colors, li buscava el menjar, és en fi, l'acompanyava, no? Link i Guanfo normalment anaven, com us dic, amunt i avall pel reialme de Han, però freqüentaven més aviat els llocs senzills on vivia la gent modesta. però justament quan va passar el que us explicaré, havien arribat aquella tarda als arrabals de la ciutat imperial. La ciutat imperial és on vivia l'emperador, el fill del cel, i en aquella època, doncs, a la ciutat imperial qualsevol petit delicte era castigat, però
clar, perquè, amb la mort?
Quasi bé, sí, sempre, ja ho veuràs. Qualsevol delicte. En aquest cas, vosaltres sabeu que el fill del cel era el representant, diríem, de la deïtat a la Terra, i tenia moltíssim poder, moltíssim poder. Per això la ciutat imperial era tot ordre i disciplina. El cas és que, com us dic, van arribar els arrabals cap al crepuscle, a final de la tarda, i Link de seguida va buscar un hostal on pogué passar la nit, i com quasi bé no havien menjat res amb tot el dia, Link va anar i va a buscar una mica de menjar i va robar una escudella d'arròs i li va oferir al mestre, i després se'n van anar a dormir. Però cap a l'alba uns passos feixucs va ressonar pels passadissos de l'hostal, i Link va recordar que havia robat el bol d'arròs i va pensar segur que algú m'haurà delatat i em venen a buscar per això. El cas és que els soldats van entrar amb llanternes, van bruscament, els van agafar tots dos i els van conduir cap a l'exterior. Però Link, una mica desesperat, els va dir als soldats: deixeu el mestre, que ell no ha fet res, l'únic que ha comès delicte sóc jo. I els soldats, sense escoltar-lo, els van conduir a tots dos a través de la ciutat imperial, com si fossin dos delinqüents, fins al palau de l'emperador. Quan van entrar acompanyats pels soldats als salons del palau de l'emperador, Wanfo no podia deixar de mirar tota la bellesa que envoltava aquelles parets, fins que van arribar on era el fill del cel, el mestre celest, que seia en una mena de tro de jade, i que va observar que tenia les mans arrugades com les d'un vell, per bé que quasi bé no tenia ni 20 anys, no? Era però tenia una mirada tan trista, observava Wanfo i pensava ell: com pot ser que un home tan poderós i tan jove tingui una mirada tan trista, com si estigués absolutament desenganyat de la vida? A mesura que s'hi van acostant, Wanfo li va preguntar, després de fer-li una reverència, li va dir: senyor, per què m'heu fet venir? Que jo sàpiga, mai he pintat un quadre ni de vos ni dels vostres abans passats que us hagi pogut causar desgrat. Què hi faig aquí jo? Sóc un home a les acaballes de la meva vida, què voleu de mi? I l'emperador, amb aquella mirada tan terriblement trista, em preguntes: què m'has fet, vell Wanfo? No ho saps? Wanfo el mirava perplex, i aleshores l'emperador li va dir: t'he fet venir perquè tu, vell Wanfo, has fet que l'home més poderós de Han, que sóc jo, mai pugui ser feliç. I amb tota la perplexitat, Wanfo deia: però senyor, si jo no us conec, si jo no he fet mai res per vos ni per... Diu: mira, perquè entenguis per què t'he fet venir, t'he de passejar pels passadissos de la meva memòria i explicar-te part de la meva vida. El meu pare, l'emperador d'aleshores, ell va decidir per mi que jo, el futur emperador de Han, havia de rebre, per suposat, una educació molt, molt selecta, una educació que contemplava que jo tenia que estar el més allunyat possible de tenir contacte amb les persones. Així que només uns pocs servents tenien cura de mi, alguns mestres que m'ensenyaven tot el que tenia que aprendre segons el meu pare, i ell, el meu pare, l'emperador d'aleshores, que era un gran admirador de la teva obra, havia aconseguit una bona col·lecció de les teves obres, doncs, que havia anat trobant i l'havien fascinat pels mercadillos i per les cases dels pagesos, i les comprava. I havia aconseguit reunir una important col·lecció, i va disposar que la presó on jo m'estaria des dels 6 fins als 18 anys, la més allunyada d'aquest palau i la més gran, doncs va emplenar les parets amb els teus quadres. Així és que vell quan fou i em vaig passar tota la meva infantesa i part de la meva joventut mirant els teus quadres. I jo vaig imaginar-me que el món era com estava pintat en els teus quadres. Em vaig imaginar el reialme de Han al vell mig del món. Em vaig imaginar que els soldats que tu pintaves eren homes i dignes, que les dones eren com els jardins a la primavera, que tot era molt bell i harmoniós. Quan vaig tenir 18 anys, vaig demanar que portessin la llitera. Tu saps que els emperadors els transportaven una mena de llitera, sí? I vaig anar a recórrer els camins del reialme de Han. I saps que em vaig trobar, vell quan fou? Em vaig trobar que res del que tu havies pintat en els teus quadres era veritat. Vaig veure, vell quan fou, que ni les dones eren com els jardins que tu pintaves, ni els soldats eren homes dignes, sinó que els camins estaven plens de violència i de sang, i el reialme de Han no estava al vell mig del món. M'has mentit, quan fou, vell impostor. El món, li va dir, no és una altra cosa que un piló de taques confuses, llançades al buit per un pintor insensat, esborrades sense parar per les nostres llàgrimes. El regne de Han, li va dir, no és el més bonic de tots els regnes i jo no en sóc l'emperador. L'únic imperi on val la pena de regnar és aquell on tu penetres, vell quan fou, pel camí de les 1.000 corbes i dels 10.000 colors. Per això t'he fet venir, vell quan fou, per castigar-te, perquè tu has fet que jo, l'home més poderós de Han, mai, mai seré feliç, perquè mai tindré allò que he desitjat. I avui pagaràs. Així és que avui faràs, abans de que jo porti a terme el meu càstig, faràs el que jo diré. Però primer et diré quin és el teu càstig. El càstig que he decidit per tu. Et semblarà cruel. He decidit tallar-te les mans, que són els 10 camins que et permeten copsar la bellesa del món. I cremaré els teus ulls, que són les dues finestres que et permeten asomar-te a aquesta finestra. En el moment que l'emperador acabava de dir així, com us he explicat, el càstig que tenia, el cruel càstig que tenia decidit pel vell Guan Fo, el deixeble Ling, que fins aleshores no havia dit res, es va treure d'una faixa vermella que portava a la cintura. Es va treure un punyal, un ganivet, i es va balançar sobre l'emperador, però òbviament els soldats el van aturar. I aleshores l'emperador li va dir, el més vell quan fou, també t'ho diu, perquè a sobre ha sabut fer-te estimar. Mateu a Ling! I allà mateix els soldats li van tallar el coll a Ling. Quan fou, en veure el seu deixeble mort, va començar a plorar, però de seguida l'emperador li va dir, no perdis el temps plorant. Abans de portar a terme el meu càstig, has de fer una cosa. Vull que acabis aquesta pintura, i aleshores dos soldats van acostar-se amb una pintura bastant gran que tot just estava començada i representava un estuari. I aleshores, Wang Fu, en veure-la, va dir, que jove era quan volia pintar això. Va pensar entre ell. I l'emperador li va dir, com no vas acabar aquesta obra, avui ho faràs. Serà la teva última obra. Si et negues a fer-ho, faré que cremin tota la teva obra i aleshores seràs com un pare al que li han mort tots els fills. Els soldats li van acostar les pintures i el vell Guan Fo va començar a donar forma a allò que havia iniciat feia tants anys enrere, un esbós d'un estuari que representava l'aigua del riu arribant al mar i tot just al fons una línia d'horitzó i algun ocell que volia volar i unes roques a la banda dreta del quadre. Però si tu i jo haguéssim estat allà, Carme, hauríem vist que, i els nostres oients també ho haguessin vist, que al bell mig del quadre hi havia una petita taca cap al tamar. Aleshores, Bell Guanfó, mentre anava pintant, va anar acostant cap al primer, el primer pla del quadre aquella taca, que no sé si saps què representava.
Era ell.
Representava, a mesura que anava, que l'anava acostant al primer pla,
la seva vida.
Representava una... Era una barca, sí, flotant, però dintre semblava que hi havia algú en aquesta barca, algú que portava una bufanda vermella al coll. I aleshores, mentre Sling anava... Guanfo anava pintant, també observava, mirant cap enrere, veia que la sala imperial on estaven s'anava emplenant d'aigua, que sortia del quadre. I ell quedava una mica perplex, però estava tan concentrat amb la seva pintura que aleshores va dir: Link, què hi fas aquí, en aquesta barca? Vinc a buscar-te, mestre. Anem-se'n cap al país de més enllà de les onades. I aleshores Link va ajudar el mestre a pujar a la barca, va començar a remar i tots dos es van allunyar a través de l'aigua, a través del mar, que Guanfo acabava de pintar. Aquesta va ser la manera com el vell Guanfo va salvar la seva vida a través de l'obra d'art que acabava de crear.